L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu, arquitectura, llibres i discos desfilen per l'Aviador d'avui. Comença la cultura, IB3, benvinguts.
I doncs, setem el programa amb la secció del paisatge invisible, amb l'arquitecta Cristina Llorente, que avui ens continuarà parlant de cabanes. També encalentirem motors de cara a la novena fira del disc d'Eivissa, que se farà el cap de setmana del 12 i 13 de setembre al passeig de Ses Fonts de Sant Antoni. I la llibretera Maria Quanet ens proposa sempre lectures interessants a partir de les novetats que arriben a Sa Botiga. Avui va de viatges èpics i d'herois. I per acabar, parlarem encara de més llibres i les lectures preferides de la nostra companya Araceli Bosch, que avui quedarà una estoneta després d'haver acabat l'emissió d'Entre avui i demà, que ens precedeix en l'antena des d'ahir.
I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I les cabanes, com dèiem, continuen centrant la nostra secció d'arquitectura per segon dimarts consecutiu. Cristina, com estàs?
Bon vespre, ara ja, no?
Vespre, sí, senyor.
Molt bé.
Idò, vinga, les cabanes que donen molt de joc, com podem comprovar, ja vas fer un recorregut per allò que... l'utilitat que havien tingut en el llarg del temps i fins i tot també per allò que s'havien convertit ara, no?, en alguns casos. En què ens centrem avui?
Sí, exacte. I l'altre dia uns dels tipus de cabanyes de que xerràvem eren aquelles cabanyes dels arbres que anomenàvem cabanyes dels arbres tan i tan conegudes i tan presents en el nostre imaginari com aquella d'en Bart Simpson, no? De G-Walk, o la cabanya que era la meva preferida de Punky Brewster. Però avui començarem la secció xerrant de quina va ser la primera casa de sabre coneguda i documentada. I resulta que aquesta primera casa de sabre la trobam a finals del segle XV, concretament a Venècia. Resulta que allà se publica el llibre de ficció que se deia Somni de Polífil, que havia escrit un frare dominic, que nomia Francesco Colonna, on descriu cases en els arbres. I resulta que aquest llibre, aquesta obra, dona lloc a una obsessió per part de la família Medici, precisament per aquestes cases dels arbres. Recordem que la família Medici era, en aquell moment, la més poderosa d'Itàlia, si no de part del món. I resulta que d'aquesta obsessió en surt l'idea de fer construir una casa de sabre a Via Pratolino, que tenia la família a la Toscana. I aquesta casa de l'arbre se li encarrega un artista que tenia convidada a la família en aquell moment, que era Stefano Della Bella. I Stefano Della Bella dissenya una cabanya que parteix d'unes escales de marbre que enrevolten els troncs d'un arbre i que van desembocant en diferents estances on se celebren o se celebrarien sopars i festes. Resulta que una vegada construïda aquesta cabanya, se mola s'espèn per tot Itàlia, fins i tot el mateix Leonardo da Vinci arriba a decorar una sala de Castello Sforzesco de Milà amb frescos de tronc que fan aparèixer aquesta sala precisament una cabanya de sac. I si seguim avançant en els temps, això no acaba aquí, perquè... ja en el segle XIX, l'obra de Robinson Crusoe inspira un hostaler parisenc per construir un restaurant damunt dels arbres d'un castanyer. No? I construeix aquest restaurant, que és un restaurant temàtic sobre Robinson Crusoe, i això se converteix en tota una tendència a París i arriba a agafar el nom de Legendet de Robinson, que són unes cabanyes, unes estances on s'hi donen lloc trobades de bohemis, de pintors, d'escriptors, de reis, fins i tot d'emperadors, fins que durant la Primera Guerra Mundial aquestes guinguets són acusades de llibertinatge i acaben per desaparèixer ja durant la Segona Guerra Mundial. Se diu que varen inspirar el propi Winston Churchill per construir una cabanya per als seus fills i que ell mateix la va arribar a emplear per escriure els seus discursos. Però no només Winston Churchill empleava cabanyes per escriure, sinó que hi ha també altres creadors, altres artistes, que s'inspiren en aquesta soledat i en aquest recolliment que donen les cabanyes per crear. Una altra d'aquestes artistes és Virginia Woolf, que se construeix una cabanya en el sud del Regne Unit, i ella hi fa la que arribarà ella mateixa a anomenar la seva habitació pròpia. No? I altres artistes, com el músic Gustav Mahler, també va arribar a tenir fins a tres cabanyes a Àustria i a Itàlia, on composava les seves obres musicals. No? Però, clar, quan xerrem de cabanyes, ara ja baixant dels arbres, no podem anomenar les cabanyes dels arquitectes, d'una part dels arquitectes més famosos o més coneguts de la història. No? Jo crec que els arquitectes, quan xerrem de cabanyes, la primera construcció que mos ve en el cap és aquell cabanon de Le Corbusier, que se troba a la costa francesa, concretament a la costa blava, i que aquí ara mos permetrà fer un poquet de premsa rosa, que a mi m'agrada bastant, no? Serà la premsa rosa que hi ha darrere l'arquitectura. I que el propi Le Corbusier definia d'aquesta manera. Deia, a una entrevista amb un periodista francès, deia: tenc un castell a la Costa Blava que té 3,66 metres per 3,66 metres. Uh-huh. El vaig fer per la meva dona i dins era extremadament confortable i bonic. Aquest 3,36 per 3,36 no és casual, és una mesura que fa referència en el seu sistema mètric, en el modulor, que, per qui no el tingui en ment, és aquell homo amb una mà alçada que defineix precisament tota l'arquitectura de Le Corbusier. I aquesta mesura de 3,66 metres era la mesura que feia aquest homo en sa mà alçada, no? I que deia Le Corbusier que era la mesura habitable que havien de tenir entre forjats. Bé, aquest cabanon se va arribar a convertir en patrimoni de UNESCO l'any 2016 i, com vos deia, l'envolta una història de premsa rosa, una història que té molt a veure amb la venjança. Resulta que l'any 1951 Le Corbusier va regalar els plànols de Le Cabanon a la seva dona, que se conta que es va dibuixar en 45 minuts, cosa que no és difícil de creure per ja tota la trajectòria que duia Le Corbusier en aquest any, però la història de Le Cabanon ve de bastant sol. Ens hem de remuntar l'any 1929, quan Eileen Gray, que era una dissenyadora de mobiliari, arquitecta i pionera de l'estil internacional, de la que ja hem xerrat diverses vegades en aquesta secció, de fet va ser una de les figures essencials del moviment modern, i resulta que Eileen Gray regala el disseny d'una casa en el seu home, a Valdovich, que s'inspira en la Bauhaus, en l'escola Bauhaus, i també en tota l'obra de Le Corbusier. Aquesta casa és anomenada Villa E1027 i no va tardar en convertir-se en tot un símbol de l'arquitectura racionalista de l'època, perquè, com dèiem, complia tots aquells 5 punts famosos de l'arquitectura moderna de Le Corbusier, també totes les normes, diguem, de la Bauhaus. Tenia molt de Mondrian, també, molt d'això, del moviment modern i de l'estil internacional. Era resulta que Badovici i Le Corbusier eren bastant amics. No? Mm. I una vegada va estar acabada a casa, Badovici convida Le Corbusier i la seva dona a passar-hi uns dies. Resulta que Le Corbusier queda meravellat amb sobre, amb l'habitatge, i s'hi obsessiona. Arriba un punt que li agradaria molt haver estat ell el que hagués dissenyat aquella meravella. Però, justament, coses de sa vida, l'havia dissenyada una dona, que això era una cosa totalment inconcebible per part de, bueno, d'un d'aquests senyors dels temps, no? De l'època. Clar. Clar, això li fa una rabiada a Le Corbusier, fins i tot arriba a fer una oferta per comprar sa casa. El matrimoni de Badovici i l'Ingrey rebutgen aquesta oferta, però passa una cosa, que 1932 Badovici, recent separat de l'Ingrey, torna a convidar Le Corbusier a passar uns dies a sa casa. I què fa Le Corbusier? No se li acut altra idea que pintar uns murals, no? Diguem, deixar sa pixadeta, i pinta uns murals tant a l'interior com a l'exterior de sa casa. I arriba a demanar doblers a Badovici per, diguem, per l'autoria d'aquests murals. Badovici, evidentment, l'envia a passar fam, no? I aquí se comença a cuinar aquesta venjança de la que xerrava en el principi. Resulta que en aquest mateix moment Le Corbusier xerra amb un empresari que té una sèrie de restaurants molt a prop de Sevilla, de l'Ingrey, i li proposa construir una sèrie de cabanyes per completar o per enriquir, no, el seu negoci. Una d'aquestes cabanyes és Le Cabanon, que queda construït molt, molt a prop de sa E1027 i, de fet, un lloc privilegiat precisament per vigilar, per no perdre de vista aquesta casa. No? Això no acaba aquí, aquesta ràbia un poc de Le Corbusier, aquesta manera de desgastar les arquitectes dones de l'època, perquè diuen que el disseny de Le Cabanon s'inspira en un refugi dissenyat per la seva discípula Charlotte Terriam. Recordem que Charlotte Terriam va anar a demanar feina a l'estudi de Le Corbusier. Le Corbusier li va contestar dient-li que a l'estudi no s'agradava en coixins i no la va voler a fer feina amb ell. Però recordem també que Terriam va estar darrere d'uns dels dissenys més coneguts que s'atribueixen a Le Corbusier, i que en canvi no ho són, que és la famosa Cheslong. Tothom diu la Cheslong de Le Corbusier, era no, el Cheslong la va dissenyar Charlotte Terriam. I xerrant directament de Le Cabanon, com dèiem, té aquesta planta quadrada de 366x366, és una planta totalment lliure, que té tots els mobles ancorats a les parets, de tal manera que el centre queda buit. Justament en aquest centre era on l'arquitecte col·locava els matalats per dormir cada dia. I una altra de les seves curiositats és que el vàter queda descobert i queda de vora el capçal de llit, cosa que no li agradava gens a la dona de Le Corbusier, que suposadament era la destinatària d'aquesta cabanya. No? La dutxa la trobant de fora, l'aire lliure. Sabem també, per fotos fins i tot que estan publicades, que Le Corbusier era un gran amant de practicar el nudisme, per tant col·loca aquesta dutxa l'aire lliure per tal de poder apreciar i observar tot el paisatge que l'enrevolta. Bé, jo he de dir que no he estat a Le Cabanon, però sí que mentre estudiava a l'escola d'arquitectura, els alumnes més grans, diguem, van construir una rèplica a escala real de Le Cabanon a l'entrada de l'escola. I, bueno, no allà mateix, no és original, però sí que he tingut oportunitat de veure com era per de dins aquesta cabana.
Clar, quan veus fotos de la Cabanon, allò que aprecies per de fora és una cabanya normal i corrent, se podria dir, no? Però en Tura sí que l'especificitat estaria a l'interior, no? Aquestes formes molt, efectivament, de la Corbusier, molt acurades, molt rectes, com tot molt net, per dir-ho d'alguna manera, i també pràctic, no?
Exacte, sobretot aquesta manera d'aprofitar l'espai,
sí,
no? En una casa de poc més de 10 metres quadrats, en un espai de poc més de 10 metres quadrats, s'hi col·loquen realment tots els elements que fan falta per viure, no? I això és un poc aquesta gran... l'interessant, no?, que té aquesta cabanya, la manera d'utilitzar l'espai. Això s'aconsegueix a molts altres espais mínims, no?, molts altres habitatges mínims. Un altre dels arquitectes paradigmàtics de l'època, Frank Lloyd Wright, també fa les seves pinites en les cabanyes, concretament amb les anomenades Usonian House, no?, que el que cercava era de democratitzar el dret a l'habitatge, precisament amb poc pressupost, aconseguir construir aquestes cases, aquests habitatges, amb tot el necessari per viure i també amb pocs metres quadrats. I dins les Usonian House, dins aquest prototip d'habitatge mínim, Wright dissenya tres cases en el barri d'Usonia, una d'elles anomenada Toy Hill, que està envoltada d'arbres i mimetitzada per la natura, com ja solia fer Wright en tota la seva obra. Si no ven el cap de Casa de la Cascada, per exemple, no? Tenim amb aquella construcció feta amb els mateixos materials que l'envolten i que de qualsevol manera se mimetitza amb tot aquest paisatge que té envoltant, no només perquè sigui construïda damunt una cascada, no?, i els mateixos interiors que a través dels materials que reflecteixen i deixen veure l'exterior i l'emmarquen, com que molt recorden també a tot aquest paisatge muntanyós que envolta la casa, no? Això és una de les característiques també de tota l'obra de Frank Lloyd Wright. I aquesta idea d'equilibri en la natura la continuem trobant en el Japó, per exemple, no? I és arquitectura metabolista.
Sí.
Una altra de les cabanyes conegudíssimes de història de l'arquitectura és el refugi de Nagano, de l'arquitecte Kisho Kurokawa, que és el mateix arquitecte de la torre Nakajin, que molt lamentablement se va desmantellar l'any 2022.
Sí.
Em fa molta pena haver anat al Japó i no haver pogut veure ja la torre Nakajin, perquè també és una d'aquestes construccions que veiem constantment durant la carrera i que són exemples d'aquesta arquitectura metabolista. I he de dir que si qualcú té ganes i d'on ve per poder anar en aquest refugi metabolista de Nagano, de Kisho Kurokawa, és a dir, que està a Airbnb, per un mòdic preu, i pots dormir una nit. Per tant, ja, si vos animeu... Ja
no és ironia, per un mòdic preu, si és així.
No,
està bé. No és ironia. Bé, està bé de preu, no?
No, perdona, sí que és ironia.
Ho és
completament, esperim.
D'una barbaritat, no? Estim parlant.
Sí. Però vaja, si en un moment donat pots fer un antojito de dormir allà, que sapigueu que se'l pots fer.
I on dius, on dius que és?
A Nagano. A Nagano, en el Japó.
Sí, sí. Molt bé.
Sí. I que... la pots cercar. Si cerques Airbnb, el refugi de Kisho Kurokawa, la trobes.
Molt bé. Idò, alguna cosa també sobre les cabanyes, que, déu-m'hi-do, mos ha donat molt de sí, eh?
Sí, podríem seguir xerrant, perquè, vaja, hi ha cabanyes, aquest concepte de cabanyes, ja de casa prefabricada, no?, que ja trobam al principi de mitjan segle XX. Podríem xerrar també, per exemple, de les Futuro House, que és aquesta idea també d'habitatges de preus assequibles, que són molt divertides, les Futuro House, no?, com a espècie d'ovnis, no?, que se pensen com a habitatges prefabricats i que se poden adaptar a qualsevol emplaçament, se poden muntar en un parell de dies. I aquesta idea, aquest prototipat de l'arquitecte Mari Suronen, se pensava que seria un gran èxit a tot el món. No va ser així. Només se'n van vendre de més un centenar. Les primeres que se van construir eren a Finlàndia, encara que en queda qualcuna per allà com a mostra d'aquell disseny. O no podem oblidar tampoc aquelles cabanyes d'emergència de Figuera Urbán, que construïen amb cartó per donar resposta a la necessitat de refugi després de desastres naturals. Per tant, les cabanyes són un tema apassionant, no?, de arquitectura, i és aquesta idea i aquesta destresa també, no?, de construir i de dissenyar espais molt petits que recullin i que donin resposta a totes aquestes necessitats de la nostra vida quotidiana. Jo crec que és un repte, no?, dissenyar espais tan petits, i la veritat és que és divertit pensar en com, no?, en com col·locam tots els elements que necessitem, com podríem pensar exactament igual a l'hora de distribuir una caravana, no?, una furgoneta. Per tant, crec que és un tema apassionant i molt divertit, diguem-ne.
Efectivament. Moltes gràcies, Cristina. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu.
Detrás Radio es cultura.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiols no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolé havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Continuem el programa i parlam ara, Mònica, de la Fira del Disc d'Eivissa, que arriba a la novena edició, Nives i Manco.
Exactament. Serà no aquest cap de setmana que ve, sinó l'altre, els dies dissabte 12 i diumenge 13 de setembre. Se fa en el Passeig de Ses Fonts, a Sant Antoni de Portmany, i és una proposta que, ara com us explicarà en Pep Pilot, se fa ja dues vegades en s'any. En Pep és membre de l'Associació Músic Cultural Retro, qui organitza a tot això de la Fira del Disc. Pep, com estàs? Benvingut, bon vespre.
Hola, bones tardes, què tal?
Molt bé, conta-m'ho, perquè ara ja ho feis sempre dues vegades en s'any, el febrer i ara el setembre.
Sí, hi ha hagut una demanda i a més, a quasi tots molts de puestos d'Espanya se'n fan dos, i per això vàrem decidir fer-ne dos i com que la fèiem en febrer i ara també la fèiem en setembre, i la de setembre vàrem veure que teníem encara més èxit que la de febrer, doncs vàrem dir que l'Ajuntament va estar d'acord i en fèiem dos.
I cap endavant, no? Si la cosa funciona.
I endavant,
perquè...
i endavant. Sí. Clar. Sí, digues.
No, t'anava a demanar per les novetats d'enguany respecte a l'edició anterior, que quines serien les principals?
Bueno, les novetats d'enguany, pues, bueno, és una fira que enguany pues, també tindrà estarà acompanyada d'una sèrie de DJs molt importants. O sigui que parlam d'en Joan Ribas, que és un dels creadors de la festa Flower Power de Patxà.
Amb molt de quilòmetres a la seva esquena.
Amb molt, i és una bellíssima persona.
Efectivament, un també. Un gran DJ i un gran tipus.
I millor persona.
Sí.
Llavors tenim també en Àngel Linde, que també era resident de Patxà, també és un eivissenc. Llavors tenim en Rick Thor, que ha estat a l'Space, de resident també. Tenim en Xito de Melero, que és el pioner de la música electrònica a Espanya, que ha estat Pacú, Patxà, Amnèsia, és productor, empresari, en fi, és un...
Que també ha girat per mig món, en de Melero.
També, sí, també sí. Però és germà d'en César de Melero, que és un mític.
També,
és un mític
altre dins, mític, sí, sí.
Un altre mític que s'ha discut a Cacú. S'ha discut a Cacú, que ara pues, llavors va dir Privilege i ara es diu Universe. I, bueno, i també tenim, ja dic, en Richter, que ha estat a l'Space, Patxà, Privilege... Llavors tenim també en Clara da Costa, que va estar esperadís de resident l'any 92 i va ser la primera, dona, sí. DJ, que va estar a un club important de circuit d'Eivissa, que va estar en Esperadís, a la discoteca Paradís de Sant Antoni.
Sí, sí.
I, bueno, també va crear un sello, Jack House, i també té part, o sigui, que participa en el programa Pur Eivissa Ràdio. Vull dir que tenim un Ja tenim en Rocker Storm, que és música de rock and roll dels anys 50 i 60. Vull dir, tenim una sèrie de música molt variada. I bueno, ja tenim també, vendrà, es desplaçarà un crec que és, sí, de la península ve un home que ven guitarres així en miniatura, en logos de tots els grups i cantants internacionals, també es desplaçarà, té molt de merchandising, i per lo demés, pues, bueno, comptar amb aquestes tres primeres espades, que són els tres venedors més importants d'Espanya, que són en Pere Terrassa, en Àngel Querol i en Joan Carles, de Musicom, d'Olot.
Efectivament, sí. Pere Terrassa, que la van tenir ahir precisament parlant del Festival Malafama, que organitza també la Fira del Disc de Mallorca, i també d'altres, no?
Sí, totes. Sa de Barcelona, Bilbao, Madrid... Efectivament. Sí. Pep, veig que teniu molta música, molt de DJ-hockey, un poc, segons el que dius, relacionat amb discoteca. És a dir, no sé si punxaran realment vinils o música retro de sa que a tu t'agrada també, o si se mescla un poc, se fa aquesta combinació de rock o d'altres músiques amb sa música electrònica.
Bueno, enguany... precisament els que s'encarrega dels DJs, perquè els DJs venen desinteressadament, vull dir que això ens ajuda molt a nosaltres, també econòmicament i clar, l'Ajuntament també. Vull dir que se n'encarrega un directiu de retro, que és DJ, que és en Rickford, que se n'encarrega d'aconseguir tots aquests DJs.
Que bé,
però... en Joan Ribas ja el coneixia, ja ha estat aquí a més d'una volta.
Sí.
I això, per als altres, aquests, en Xicto de Medeiro i tots aquests, pues no. I entonces, pues bueno, ell és que se n'encarrega de tot això i jo me n'encarrec més de la part d'organització i de l'Ajuntament, de connectar amb l'Ajuntament, diguem, i sol·licitar, pues, els cavallets, les taules, les pèrgoles, en fi, tot el que és l'organització.
I d'entenem que Eivissa és molt conegut en Pep Pilot, des d'aquesta associació de musicocultural retro. Parlam de la Fira del Disc, la nova edició, el cap de setmana del 12 i 13 de setembre, se farà en el passeig de ses Fonts a Sant Antoni entre les 10 i les 9 del vespre, i encara està obert el termini d'inscripcions per aquells expositors que vulguin participar. Pep, han de ser tots professionals o algú que vulgui vendre discos seus de segona mà també se podria apuntar com a expositor?
Sí, sí, no fa falta ser un qualsevol. A més, és gratuït. Vull dir, l'Ajuntament no ha cap tassa ni res. Pot venir qui vulgui. Si hi ha algú que tingui música i se'n vulgui desfer, la vulgui vendre, cap problema. Només s'ha de apuntar. Hi ha gent que ve a vendre discos.
Sí, sí. Se munta ja la paradeta i... I vinga.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Quantes ja facilitats, sí, sí, que bé.
Sí. Te volia demanar, Pep, també pel perfil de, del públic, no? Clar, evidentment, de col·leccionistes, curiosos, amants de la música en general. Quin perfil detectes de la gent que omple la Fira del Disc?
Bueno, el que he notat, bueno, hi ha gent que potser veu la Fira, o veu un disco que li agrada, un CD, però hi ha gent que compra CDs, vull dir, hi ha de tot. El perfil, bueno, jo el que he parlat a voltes amb els venedors, especialment en Àngel, diu que hi ha un perfil aquí que ve gent que és col·leccionista. O sigui, sí, aquí hi ha més d'un centenar de persones que no falla cada edició. O sigui, un centenar de persones que ve a veure quines novedats hi ha i quin per la seva col·lecció, vull dir. I llavors hi ha gent que, bueno, que passa per allí i el millor veu la Fira, perquè coincidirà en la Fira d'Estocs,
sí,
que són els comerciants, que hi haurà roba, hi haurà calçat, hi haurà... O sigui, es coincideix amb aquesta fira, i entonces pues, hi ha molta gent que anava a la Fira d'Estocs, quan veu la Fira del Disco també s'atraca aquí, i viceversa, vull dir, també llavors s'atraca a la roba, i sí, tot sí. Vull dir que és un dia pues, que, bueno, que es veu bastanta gent, o sigui que...
És un dia d'anar a firar. Centre...
Sí, un dia que diguem, si just allí a la plaça del poble, pues, s'ajunta pues, tota la gent. Hi ha gent que, en fi, que es troba amb allò perquè ve passejant i com que és el puesto més cèntric de Sant Antoni, pues, realment és el puesto ideal per fer la fira. Vull dir que no hi ha altre puesto millor. Sant Antoni.
I d'un lloc ideal, a més, tantes facilitats, la Fira d'Estocs, la Fira del Disc, amb moltes propostes, expositors, vinils, nous, vells, CDs, a lo millor també cassets, i tot això que mos explicava en Pep Pilot, que és organitzador d'aquesta trobada, d'aquesta Fira del Disc d'Eivissa, que se farà el cap de setmana de l'11 i 12 de setembre, entre les 10 i les 9 del vespre, a Sant Antoni, i encara vos podeu apuntar, si voleu, a participar per vendre els discos que vulgueu. Pep, partirem amb música d'Eivissa, amb els Peter Colors, si t'assembla bé, encara que enguany teniu un molt bon planter de disc jockeys, sonarà molt bona música i també en el futur sonarà també, qui sap, bandes en directe. I també t'esperam a la Fira del Disc de Mallorca.
Molt bé, Per cert, a la Fira del Disc de Mallorca, quan serà? Hi ha fetge ja...
Hi ha una data i és ara també el l'octubre. Crec que és 24 d'octubre.
Mm-hmm. 24 d'octubre. Doncs pues no descart venir hasta Palma i...
Vendràs.
I venir a la vora. Igual sí.
Agafa bitllets, vinga.
Encantat, m'agrada molt anar a les fires.
Que bé, Pep, idò, t'agraïm moltíssim aquesta connexió, esperant que funcioni molt bé i que se mantenguin com a mínim aquestes dues edicions anuals de la Fira del Disc pues, d'Eivissa.
Pues moltes gràcies, molt agraït.
Gràcies,
Pep Pilar,
a la
Fira del Disc d'Eivissa.
Gràcies.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenat.
Viatges epis, herois, partides i retorns a la galerada d'avui.
Hope there's someone who take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who set my heart free nice to hold.
I per parlar de tot això, Anna Maria Cuanet, com cada dimarts, Maria, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, avui dus un llibre que jo sempre l'he utilitzat com a llibre de consulta, però clar, se pot llegir de moltes maneres.
Sí, més que un llibre, és com una bíblia, no?
Sí.
I em fa gràcia que estem els dos, cada un amb el seu exemplar aquí.
Sí.
La mateixa edició d'Atalanta.
Sí.
Estan xerrant de L'Héroe de les Mil Cares, d'en Joseph Campbell. Mm. És un llibre que, com dius, pot servir moltíssim de consulta, però jo ara me l'estic llegint seguit i també m'està agradant. És vera que en pauses, és a dir, llegesc això una estona, després llegesc una novel·la, una altra cosa, no? Però el vaig llegint per ordre i és molt interessant. A mi el que m'agrada molt d'aquest llibre és que m'havien venut que era una cosa i estic descobrint que és una altra que m'agrada molt més.
Ah, i que t'havien venut i que estàs descobrint.
Això és un llibre que citen molt en els estudis de... Bé, és que jo vaig fer de comunicació visual o de cine, com que explica el viatge de l'heroi, que és un llibre que han utilitzat molt de cineastes, com Spielberg, en Coppola, etc. O que veiem, que mos explica una estructura narrativa que existeix a moltíssims de mites de tot el món i que és una estructura que se repeteix i aquesta estructura pues, l'han agafat els cineastes i Star Wars, el Senyor dels Anells, no? Agafen aquesta estructura.
Sí.
Però quan tu agafes el llibre, sí, d'acord, és vera, t'explica l'estructura, però no hi ha cap intenció realment de formar narradors. Hi ha una intenció realment de formar persones. Sí, és un llibre que és super espiritual, que el que t'està explicant no només és el viatge de l'heroi, sinó que és el viatge de la humanitat i és el viatge de l'ànima de cada un, no? I el trobo un llibre super inspirador. És un llibre de mitologia comparada, no? Podríem dir.
Mm-hmm.
On, si t'agraden aquestes... Clar, cada un es frica de lo que és, no? Però si t'agraden aquestes coses, disfrutes un món, perquè dins un mateix paràgraf t'agafa un concepte i t'explica. Idò, a la mitologia un hindú ho veiem amb aquest personatge, a la nòrdica amb aquest, a la navajo amb aquest altre, o aquesta situació se dona així, així, així. Aquest concepte, aquesta recerca se fa en aquesta mitologia, en aquesta... I és una passada de veure com hi ha, com a humans, hi ha alguns temes que són absolutament fonamentals, i ell ha sabut trobar-los i posar-nos els davant i comparar-los.
Sí, senyor. Un llibre que... Mira, jo veig que ho té també sorratjat.
Clar, és un llibre que se sorratja.
Que se sorratja, sí.
Sí, sí.
I que sorprèn també... Bueno, molt revelador, no? Diria jo. Estàs tot el temps descobrint coses.
Sí,
i
totalment.
I unint punts, no? Que a vegades te pensaves que... Que idees podien ser, o que tenies diferents idees sobre un mateix tema i resulta que estaven connectades amb un altre. Vull dir que te connecta molt amb moltes
coses. Exacte. I crec que no hem dit l'autor, és en Joseph Campbell.
Sí, ho he dit al principi.
Ho he dit, d'acord, menys mal. Que és un home que va néixer el 1904, imagina't, i va morir el 1987.
Sí.
Va ser, com no podia ser altre, un estudiós, professor... No va ser fins als 50 anys que va viatjar cap a Àsia, és a dir, va aguantar molt de temps perquè realment el fascinava i també va ser bastant punky en el seu sentit de que va abandonar uns estudis de doctorat perquè trobava que no sé, ara no me'n recordo bé, però no li deixaven fer una tesi sobre una cosa i va dir, i d'ho deix, i va estar donant classes i estudiant pel seu compte. Durant una època, durant 4 anys de la seva vida, dividia les jornades en trams de 3 hores i 4 trams d'aquestes 3 hores llegia, els altres 3 feia altres coses i la resta dormia. Com a... Sí, ho he trobat curiós. I això hi va estar dedicadíssim a l'estudi de la mitologia i de la literatura comparada, però no només, sinó religió comparada, no?
Mm-hmm.
I, però això, des d'un punt que jo trobo superinteressant, que és de veure que tot, com tu deies... Res és completament independent ni totalment nou, sinó que tot està interrelacionat, que les històries és el que més ha circulat, no?, entre els humans.
Sí.
I que tampoc té sentit dir... Men, si aquesta història... De fet, segur que no té cap sentit de... Si aquesta història la va explicar primer un i després la va dur a l'altre poble, o va ser al revés, de qui li pertany, no té sentit perquè n'hi ha moltes que han sortit independentment.
Mm-hmm.
Per exemple, hi ha un concepte superrepetit que és quasi totes les tradicions, que és de qualcú que se'l menja una avellana, no?
Sí, el vientre de la ballena, m'ho explica així, amb aquest epígraf, no? Aquest llibre.
I jo, això és un somni que he tingut diverses vegades.
Sí? Sí. Jo també.
Veus? És que sí, jo crec que és una
que
imatge que...
Que quedava ja tancat en un peix gros, no necessàriament una balena.
Sí, exacte, que te menja qualcú. O igual del drac que guarda un tresor, no? Mm. Són imatges que se van repetint i que
ell també no està gaire fora d'en Jung, per tant també li agafa... S'inici fa com tota una introducció un poc més psicoanalítica i en Jung xerrava de l'inconscient col·lectiu, per tant crec que El héroe de les mil cares, aquest llibre, i tota l'altra obra d'en Campbell, que té més obra, són molt una demostració, no, com a d'aquest inconscient col·lectiu, que també causa molta polèmica, no tothom hi creu, per dir-ho de qualque manera, però...
Quan l'has llegit, fa poc?
Sí, bé, no l'he acabat, no?
Ah, vale,
mira, el tenc a la meitat, t'ho puc mostrar, el punt de llibre, el tenc exactament a la meitat, i és una lectura que tenc això de fons, mentre es vaig combinant amb altres. Perquè és dens, això també avisam, és un llibre fantàstic, però és dens.
Sí, per això jo tenc com a consulta, de vegades per escriure les meves obres, que tens com, ja com una figura mitològica o històrica així de referència, i vas aquí i t'explica certes coses que te poden ajudar, per exemple, no?
Sí, sí. Sí, és que crec que és més de consulta, però bé, a mi m'està agradant llegir-me'l així.
Sí, sí, no,
està molt bé. Com un viatge, també. És una mica friqui, però està bé.
Molt bé. Alguna cosa més a comentar sobre L'ombra de les mil cares?
Res més que sí, per mínim que t'agradi la mitologia, crec que és un llibre que val la pena fulletjar. És un llibre car, per tant se pot agafar les biblioteques també, que per això estan.
Ja m'ho van regalar, ara que pots.
Sí, és, i això, si coneixeu qualcú que li agradi molt la mitologia, és un molt bon regal. Una llàstima que no està traduït en català.
No està.
Pot ser passarà qualque dia.
Bueno, no està ara, jo, perquè tu ho dius, no sabia si estava, estava aquí com a fent-me el listillo. No està. M'acabes de descobrir aquest detall que no coneixia. Detall.
Hi ha moltes coses que no estan en català, però després hi ha moltes que no te penses que sí que ho estan, així que res. A seguir traduint.
Molt bé, Joseph Campbell, L'héroe de les mil cares, que ens ha servit avui per la galerada, per la secció de llibres, la setmana que ve més. Gràcies, Maria.
A tu. Lies in life. And God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this soul will take care of me when I die. Will I go?
Tres ràdios, diversitat.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 5.
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Uf, molt bona.
Joga robes, tu i en Puga, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
IB3 Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Ara.
I en Puga, sí.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a Segunda División.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs, ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Continua el programa i, efectivament, avui toca no lector, sinó lectora. I, a més, una companya nostra que acaba de fer el seu programa, que cada dia ens dona pas a partir d'aquesta nova temporada d'IB3. Araceli Bosch, com estàs?
Molt bé. I, a més, ara m'hauré acostumat a dir endavant l'aviador.
Endavant l'aviador. Responsable d'Entre avui i demà, mítica locutora periodista, sobretot
mítica
de ràdio.
Per
no, home, no, perquè, per moltes coses, que ara no repassarem. No. I avui vens a parlar de llibres. En l'àudio que ens has deixat, quan preparàvem aquesta entrevista, has dit una cosa que, en la qual me sent especialment identificat, molt identificat, que és allò de que cada teva s'adapta als seus llibres.
Sí.
Me sembla meravellós i, a més, és que me passa exactament això.
És que és fort, eh?
És molt fort.
Mira, fa 2 anys vàrem reformar Can Nostre, on ja duim 26 anys vivint, que és un pis no molt gran, de manco de 100 metres quadrats, i això que tires parets, si passes de 3 habitacions a 2 habitacions i entres llum i tens un bon menjador aferrat a la cuina. I vaig dir, m'és igual el que faceu, però aquí tenc els meus llibres, per tant
hi han
de cobre.
I
com veureu, tenen tamanys diferents, perquè en tens d'aquests més grossos i en tens dels habituals, i dic, per tant, s'ha de poder adaptar. Se varen embullar un poc, que s'ha de fer espladur, t'he de dir, però...
També sol passar, sí.
Però en el final, Can Meva té 2 llibreries de pladur, i allà hi ha els meus llibres, que se van moguent, que les vaig fent nets, que els vaig col·locant i recol·locant, i no hi ha ni un quadre, hi ha llibres.
Hi ha llibres.
I així és Can Meva, i he de dir que me dona molta pau.
Que és una manera preciosa de decorar parets blanques, i els llibres posen el color, els llocs dels llibres. Clar, té moltes preguntes i poc temps. Com els ordenes?
Ai, que bo, val. És molt loco, això, perquè jo ho penso. Mira, jo ara us he dit aquí, per exemple, en Eduardo Mendoza hi ha autors que per jo són molt habituals, per tant, aquests autors que tenen molt de llibres van juntats. Després tenen com una espècie de miscel·lània en coses que no sé molt bé com classificar. Després tenc temes periodístics, també tenc literatura catalana i poesia catalana. Després tenc llibres com aquest que també vos he dit, d'en Julio Verne.
Meravellós, la col·lecció, jo la tenia, sí.
Que era de mon pare, que també estan com molt, molt plegats. Després tenc còmics d'en Tintín, que no vos he dit un còmic d'en Tintín, d'aquests que també tenen el llom ben pelat, que també els tenc plegats. Més o menys tenen una lògica. Més o menys hi ha una lògica, però de vegades també pens... Mira, tots aquests... Jo era de Premi Planeta, ara ja no ho som tant, però...
No m'estranya, tampoc.
Amb unes amigues teníem aquest costum. Érem 3 i sempre mos regalaven cada any el guanyador, el finalista 1 i el finalista 2, val? I sempre... A qui li toca avui? Mos anàvem tornant. I clar, tenc molt de Premi Planeta, que està allà, que ara ja no, ja han dit no, sabeu que ja no, perquè ja me n'he de comprar i arreglar segons quin Premi Planeta, però aquí també en tenc molt, sí.
Saps que jo orden per ordre alfabètic d'autor, autora,
això
però...
és pitjor.
Però, esclar, no, sí, el meu és de premi, sí, però clar, sí. Després té narrativa i poesia que estan juntes, teatre per una altra banda, una altra secció, diguem, cinema per una altra, art per una altra, i aquest llibre d'història, periodisme, com tu deies i tal, un altre, no? I còmic, un altre. Però dins aquestes seccions, per autor i ordre alfabètic.
Mentre la lògica...
Mentre trobis el llibre que estàs...
Sí,
que no sempre passa.
I que diguem, ara l'he deixat. Bé, sempre ho trobarem. Sí.
T'acosta desfer-te'n dels llibres?
O
ets normal?
No, és un altre tema.
Allò m'acosta la vida, de fet no ho faig.
Mira,
a no ser que estiguin repetits.
Tenc dues coses o dos moments de la meva vida. El primer moment va ser quan vaig decidir no acabar un llibre. Que vaig dir, Araceli Bosch, no t'esforcis, deixa-ho aquí, que no passa res, no passa res.
No passa res, val? Jo li dono 60 pàgines.
Va, i el vaig deixar, val? Allò va ser un moment històric a la meva vida. S'altres de la reforma.
Val.
Senyors, m'heu de col·locar els llibres, però els senyors varen dir, necessitàvem 100 metres més, i jo vaig dir, només hi ha aquests. Aleshores vaig fer un Marie Kondo, saps?
Sí,
allò que dones a certs llibres les gràcies per haver-te servit, ajuntant les mans així a les japones, i jo personalment vaig anar a deixar elles, a dur-los tots. I de tant en tant, dic, aquell llibre jo, merda, hauré d'anar a deixar allà a cercar-lo. Però ho vaig fer, sí, ho vaig fer, i bé.
Però amb dolor.
Sí, sí, t'ho dic. Marie Kondo, Marie Kondo, el que deia és gràcies pel teu servei, però ara ja han de passar pàgina, i jo això és el que vaig fer.
Clar, és que al final jo començo a tenir greus problemes d'espai.
Has de ser després. I ho has de donar a algú que ho pugui aprofitar.
No, no, ja.
Recordes quan se deixaven els llibres en els bancs de les ciutats, Carmós? Sí, sí, sí. Això? Torna-hi.
Vinga, començarem a mentalitzar-me. Els llibres que has duit, perquè has duit un poquet de tot, efectivament, coses molt guapes.
Tu m'has de dir temps que tinc per anar més ràpid o
no? Queden 5 minutets. Val. 4, m'ha dit un Miqui. Però tu saps resumir, també.
Vinga, idò, he duit un poc de batiburrill, que diria un amic meu. Igual que me demanaves això de desprendre llibres, jo també estic fent ara una cosa que no havia fet mai, que és llegir-ne dos o tres a la vegada.
Ah, mira,
això tampoc ho havia fet mai, val? Sí. Que tots anàvem a fer molts adults i madurs. I d'ara mateix estic llegint La velocidad de la luz, de Javier Cercas, i estic llegint El país de l'altra riba, de Namaita Salor, Premi Pro de novel·la, que m'està encantant. I estic llegint en digital, i aquí estic introduint lo digital, na Gemma Urraca, Un instant en la oscuridad, que vaig entrevistar fa un parell de mesos, i també m'encanta el llibre. Així que tres a l'hora, que t'apareix.
Molt bé. Jo sempre llegeix, alguns que he de llegir per fer les entrevistes en el programa, però normalment són dos o tres de diferents gèneres, diguem. No? O sigui, un poc de teatre, narrativa, qualque assaig. Però bé.
I m'agrada la novel·la per desconnectar.
Sí.
També som molt de novel·la. I després vos he dit aquest, Un viaje a la luna, en Julio Verne, meravellós també, que t'he dit que era de mon pare. Aquí crec que posa any, i vaig fatal, però any 53.
Sí.
I, o sigui, que mon pare
era
molt
petit. Una col·lecció meravellosa. Sí.
A més, té part de còmic i tal. I que el vaig llegir fa 2 anys, un estiu, per favor, m'ha encantat.
Però Julius Verne, que no... passa mai de moda,
no,
per favor.
No, meravellós. Ho és. I després vos he duit un llibre que no és meu. Això també és una altra cosa per analitzar, però avui tenim poc temps, que és quan deixes llibres. Uf. Jo, per exemple, no en deix. I en Lluís Fortes, el tècnic d'aquesta casa, que sabia que jo m'anava... Ai, mira, la de Welling.
Acaba de sortir molt d'impàs.
Exacte, que sabia que m'anava... Mira, això és de Pompeia. A Nàpols, sí. De viatge, i ell és un enamorat de Nàpols. Me va deixar aquell llibre d'en Cris Ubach, periodista, a qui després vaig entrevistar i que va enviar una salutació cordial des d'entre avui i demà a Lluís Fortes.
Que bé. Nàpols, la ciutat més meravellosa d'Itàlia.
Sí, Nàpols, el fuego del Mediterráneo, se diu aquell llibre d'en Cris Ubach, que és una periodista que hi ha anat moltes vegades. I l'altre, ja cap, n'Eduardo Mendoza, que és aquest petit llibre
sempre, no?
De 5 notícies de GURB, que jo crec que me visualitza jo mateixa quan era jove llegint-lo, i riguent sense aturar, plorant de riure, i ma mare entrant a la meva habitació dient-me: estàs bé? Perquè no havia mòbils. Per tant, jo no estava mirant cap TikTok. Estava llegint 5 notícies de GURB d'en Eduardo Mendoza.
El segueixes encara, no? O sigui, cosa que
sí,
publica, cosa que...
Sí, absolutament. I l'altre dia vaig sentir una entrevista que li feren a Ràdio Nacional i vaig pensar: mai demanaré per entrevistar-lo. Mai. Però l'adoro.
Per què?
Perquè era molt difícil d'entrevistar.
És difícil.
A més, m'ho puc imaginar. O sigui, ho sabia que era difícil d'entrevistar. Però era molt difícil d'entrevistar.
Dius, hi has de fer un monogràfic de gent difícil d'entrevistar.
Ja.
Jo te puc donar idees, també.
Però no m'ho vulguis tant de mal. Entrevista-los tu.
Vale.
No t'enrotllis.
Idò, vinga, jo ho faré. Ara seria un ple. Com sempre, acabam amb Umbra, que per cert venen a tocar aquí a l'Aviador divendres en acústic, però crec que coneixes...
En Antònia Montroig, basades des d'aquí, molt bona, sí. Sí, sí, una gran música.
La nova temporada ha començat bé, per cert, no?
Ha començat molt bé, molt contents, en directe una altra vegada de 8 a 10, amb nou equip, molt jovenat, 22 i 24 anys, per tant, jo veig dues
semestre.
Generacions...
Ets
de...
semestre.
Que fort, espero fer-ho bé. Dues generacions de periodistes.
Gràcies, Araceli.
A vosaltres, sort.
Vinga, i fins aquí a la vida d'avui. Acabam amb la música d'Umbra. Demà més, a partir de les 10.
Lentament, a mesura, cobria les portes i s'inflaven tot de veles. La mà que veia de casa. Sola vaig dir-te, creix. I pas a pas, sabent que es duien els meus peus, vaig gosar créixer amb tu. Tu que pares fer carn dins meu sobtadament, sang contra sang. posar, créixer amb tu.